Al matí, amb Raquel García. Amb el Parc Taulí.
Fins l'any 2007, el Taulí registrava anualment més de 300 tentatives de suïcidi, pràcticament un cas per dia. Davant d'aquestes dades, el Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell va posar en marxa l'any 2008 un programa de prevenció de suïcidis pioner a Catalunya, que consisteix en fer un seguiment continu i personalitzat d'aquelles persones que hagin intentat algun cop treure's la vida o hagin presentat indicis de voler fer-ho. Els resultats van anar arribant i el 2013 el nombre de reintents de suïcidi es va reduir un 8% respecte a l'inici del programa. A més, les taxes de suïcidis que es registren al Taulí són 2 punts inferiors a la mitjana catalana des de que es va implantar. Per fer balanç d'aquesta dècada de funcionament del programa de prevenció del suïcidi, avui al matí hem convidat el cap del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell, Diego Palau. Bon dia.
Hola, bon dia.
El programa de prevenció del suïcidi del Taulí és pioner a Catalunya. Què aportava fa 10 anys que no s'estigués fent en cap hospital català?
Bueno, van començar de la mà de l'Hospital de Sant Pau, que realment és el que havia començat un any abans, a implementar un programa europeu de millora del tractament de la depressió i de prevenció del suïcidi. El que nosaltres vam aportar és aplicar les mesures de prevenció a tota la població. O sigui, no és només fer un estudi amb un grup de pacients per tractar de reduir el risc de conducta suïcida, sinó que nosaltres van implementar un programa que inclou a tota la població i que, és, a més, hem lograt, 10 anys després, que estigui absolutament consolidat i que es pugui beneficiar, per tant, tota la població. Això, en aquest sentit, és inèdit que hi hagi un programa que afecti a tota la població i que hagi tingut aquesta continuïtat.
I abans de posar en marxa aquest programa, ningú s'havia fet la reflexió o el seguiment continu d'aquestes persones que havien intentat suïcidar-se algun cop? Era per una falta de recursos a l'hora de fer aquest seguiment o potser no s'havia ni pensat, no?, que aquest tutelatge doncs, tingués un impacte positiu en els pacients?
Bé, en aquell moment sí que se sabia i, de fet, que les tentatives de suïcidi, el fet de sobreviure a una tentativa de suïcidi fa que la persona tingui més risc de tornar a fer-ho i fins i tot de morir per suïcidi. Això és un fet que sabem des de fa molts anys. El que sí que és cert que no s'havia fet és considerar aquest factor de risc com un fet que ens permet identificar a les persones de més risc i intervenir sistemàticament amb totes elles. És a dir, oferir a totes elles de forma protocolitzada una ajuda, un seguiment que logrés reduir el risc de suïcidi. Això sí que no s'havia fet, a pesar de que sí que es coneixia aquesta... Jo diria que la diferència és que no s'aplicava. Moltes vegades passa que el coneixement científic no arriba a les persones, i aquest és un exemple. El coneixement científic ja ho tenien, però no arribava a la població.
I una dècada després de la posada en marxa, què diríeu que és el que està funcionant millor d'aquest programa?
Jo diria que, d'alguna manera, el programa s'ha consolidat i ara un problema de salut, com és la tentativa de suïcidi, està prioritzat. És un problema que al Taulí i a l'atenció primària, a l'atenció sanitària de tota Sabadell i del Vallès Occidental és un problema prioritzat. I això no passava abans. Con lo qual tenim la possibilitat de continuar millorant i continuar millorant els nostres resultats i oferint a la població una atenció més personalitzada i més amb millors resultats, no? La consolidació d'aquest problema és important. Aquí sí que jo aprofitaria per llançar un missatge molt clar. Necessitem fer-ho encara millor, i per fer-ho millor necessitem que canvien algunes idees preconcebudes que hi ha entorn al suïcidi i a la depressió i en general a les malalties mentals, no? Perquè en general hi ha una idea de que són problemes que depenen de la voluntat, que les persones estan així o volen morir-se per, en alguns casos, per cridar l'atenció, per... No és així, és la depressió i la conseqüència més dramàtica, que és una tentativa de suïcidi, és un problema de salut, i hem d'entendre tots que ho hem d'abordar d'aquesta manera perquè és l'única forma de prevenir-ho. I aquí la implicació de tota la societat és molt, molt important. Quan detectem que una persona, un amic, un familiar, té una idea de voler morir-se, de suïcidi, persistent, no és una idea fugaz, hem de considerar-ho com un problema de salut i ajudar-li a que pugui accedir a un tractament eficaç, a acompanyar-li al metge, com faríem amb qualsevol altre símptoma d'una malaltia o d'un problema de salut més greu.
Clar, què és, llavors, doctor, el que hem de canviar com a societat, no?, per no tenir aquestes idees preconcebudes? Per on hauríem de començar, doncs, a trencar tots aquests estereotips, aquests estigmes, no?, bueno, contra els malalts mentals?
Ara hi ha una campanya d'obertament que justament ens anima a parlar obertament dels problemes de salut mental per contribuir a fer-los més visibles i a donar l'oportunitat i la possibilitat a les persones afectades a que puguin integrar-se i funcionar de forma normalitzada en la nostra societat, en les nostres famílies, en els llocs de feina, etc. No? Parlar és important, i perquè contribueix a reduir la por, el desconeixement, i també redueix la barrera que suposa l'estigma. Un dels problemes més importants de l'estigma és que fa que les persones no busquin ajuda en el moment en què ho necessiten, i per tant a vegades aquesta ajuda no arriba. I el cas més dramàtic és el cas del suïcidi, no? Que continuem tenint un número molt important de persones que cometen suïcidi a la primera, i per tant no arriba aquest programa de prevenció, no és capaç d'arribar-hi. Uh-huh. Són persones que es podrien detectar amb una millora de la conscienciació social, que és una estratègia de comunicació, i l'altra, que en la que estem treballant i que hem millorat moltíssim i que encara estem treballant amb un programa específic, és amb l'atenció primària, amb els metges, les metgesses, l'infermeria d'atenció primària, perquè puguin explorar i avaluar els casos de depressió, en tots els casos de depressió, el risc de suïcidi. És molt important que sensibilitzar i conscienciar i formar a tot el personal sanitari en aquestes eines, en aquesta capacitat, en aquesta competència, perquè realment és l'única forma de reduir, de continuar reduint, jo diria, les conductes suïcides.
Uh-huh. Perquè, de fet, és el que dèiem, no? Al principi, des de l'inici del programa fins ara, s'han reduït, doncs, aquestes temptatives de suïcidi, doncs, analitzàvem en un 8%, no?, respecte a l'inici, però encara sí que hi ha suïcidis consumits a l'any, em sembla que estan al voltant dels 22.
Sí. Sí, sí. Els dos últims anys nosaltres tenim, en virtut d'un acord amb l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, tenim informació mensual de tots els suïcidis que passen a la nostra àrea d'influència, i per això sabem que va haver-hi l'any passat 22, l'any 2016 també 22. Abans eren una mica més, passaven de 30, per tant no podem demostrar-ho, estem fent un anàlisi, justament una tesi doctoral, per poder demostrar-ho, que aquesta reducció progressiva dels casos de suïcidi pot estar associat a aquest programa que estem aplicant des de fa 10 anys.
I llavors el vostre programa està servint de referència a altres hospitals? S'està implementant, doncs, el vostre sistema a altres centres?
Pues, bueno, és una molt bona pregunta, perquè realment realment des de l'any 2015 els nostres resultats van impulsar la implementació a Catalunya del Codi Risc Suïcidi Catalunya. som l'única comunitat en tot l'estat que disposa d'un codi de prevenció de suïcidi que afecta a tots els hospitals i a tota la població, i que es basa en la nostra, en el nostre programa, en el sentit de que a partir de la detecció del risc de suïcidi es fa un registre, i aquest registre suposa dues coses: que aquesta persona se le visitarà prioritàriament abans d'una setmana. Abans del programa, jo diria que menys d'un 20% de les persones arribaven a fer aquesta visita amb un especialista, per tant no tenien l'oportunitat de rebre cap tipus d'atenció, i ara estem al voltant del 90% dels supervivents d'una tentativa que reben aquesta atenció en alguns casos més de 10 dies, però està estipulat que siguin en 10 dies. I aquest és el gran canvi. Després, al cap d'un mes, hi ha una trucada del telèfon de la Salut de Catalunya, de CatSalut Respon, que truca a través d'infermeres formades també per nosaltres a tots els pacients a Catalunya per interessar-se per la seva situació i ajudar que hi hagi una continuïtat assistencial, que no deixin el tractament i no deixin d'accedir a l'ajuda que pot significar la vida.
I què heu après d'aquest programa? O sigui, heu descobert algun indici o símptoma que apunti a un major risc de suïcidi que abans passava desapercebut?
Bueno, hem consolidat algo que ja sabíem, que és que el fer una tentativa prèvia és un factor de risc, la depressió també ho és, l'alcohol, el consum d'alcohol també ho és. El que hem après és a gestionar aquests factors de risc, que són modificables, que en els que podem intervenir, podem fer coses, no només des de la salut mental, sinó també des de la primària. Hem après a fer-ho d'una forma més sistemàtica i amb millors resultats. Això sí que ho hem après, però necessitem aprendre més. Per això liderem un estudi de FIS aquí al Taulí, amb 5 hospitals més de Catalunya, per en aquests casos que han fet una tentativa, identificar altres factors de risc a nivell biològic, en aquest cas, que permetin predir o identificar en quins casos el risc és encara més alt i per poder intervenir en aquests casos amb una intervenció més intensiva, no? O sigui que hem après coses, però també hem après a desenvolupar una estratègia de recerca que ampliarà el nostre coneixement per poder fer-ho millor en el futur.
De les persones tractades al Taulí, teniu un percentatge de quantes intenten tornar a treure's la vida?
Sí, per suposat. Bueno, des que tenim el registre, fa més de 10 anys, al cap d'un any, la tassa mitjana, si no es fa res, torna a un 20% de les persones tornen a fer una altra tentativa. Alguns és definitiva, però altres afortunadament no. Amb la intervenció que fem, aquest percentatge de persones que reintenten en un any es redueix a pràcticament la meitat. És a dir, apenas un 6 o un 7% de les persones ho tornen a intentar. En el cas dels joves és encara una reducció més important. És cert que és un número més petit, estem parlant d'unes 30 casos, com molt 30-35 casos de joves, que en aquest cas la majoritàriament són noies, que tenien una tendència molt alta a reintentar-ho, més del 40%, tornaven a reintentar en un any, però aquesta reducció ha estat més important, i apenas un 5%, és a dir, un, dos, tres casos tornen a reintentar abans d'un any. O sigui, i aquí sí que fem alguna cosa més, fem una intervenció psicològica en el nostre hospital de dia, que inclou a la família, inclou als pares, en aquest cas de forma directa.
Com comentava, doncs, heu aconseguit reduir els reintents, però s'ha reduït també el nombre total de casos de suïcidi que arriben al Taulí. Encara estan al voltant dels 300 casos anuals?
Bueno, els casos de tentatives de suïcidis van fluctuant. Va haver-hi un any de plena crisi, el 2012, que va haver-hi una pujada. Vam tenir 450 casos. Després va tornar a les xifres aquestes que deies, d'uns 300 casos a l'any, i aquest any hem tingut una ballada, s'ha reduït una mica, estem per sota dels 300 casos, 250, 260, però no podem dir que sigui una baixada estable. El que també hem observat, com he dit abans, és una reducció del nombre de suïcidis consumats. l'amor per suïcidi és la primera causa de mort externa en persones joves en el nostre país, entre 15 i 44 anys. La primera causa de mortalitat molt desconeguda és el suïcidi, i moren 30 persones al voltant de 30 persones en una àrea de Sabadell d'unes mig milió d'habitants aproximadament. No només és Sabadell, sinó tota l'àrea de Sabadell. El nombre de casos de suïcidi ara està en torn a 22 casos els dos últims anys. O sigui que sí que ha hagut una reducció, però no podem dir que sigui atribuïble a la nostra intervenció, perquè és un número petit, i per tant s'ha de fer anàlisis de tendències, i és el que estem fent ara. Estem fent un anàlisi dels últims 10 anys comparant la tendència del suïcidi a Sabadell amb la tendència en altres zones de Catalunya, per veure si realment aquí hi ha hagut un comportament diferent, que vol dir que probablement la intervenció que tots plegats fem, aquest programa que inclou com una part essencial l'atenció primària, està tenint èxit també en la mortalitat per suïcidi.
I llavors, amb aquestes xifres, per què el suïcidi continua sent un tema tabú?
Bueno, és molt, molt dramàtic quan parlem amb les persones, amb els supervivents, amb els familiars, amb les persones que vivíem amb una persona que ha mort per suïcidi. El que constatem és un sentiment de culpa absolutament intens, devastador, no? I per tant aquesta culpa fa que culturalment, a més està recolzada a nivell social. Sembla que el suïcidi sigui algo voluntari, no es reconeix com un problema, una conseqüència d'un problema de salut, no es reconeix el que sabem a nivell d'evidència científica, que la majoria, més del 90% de les persones que van per suïcidi tenien una malaltia mental en el moment de morir, que es podia haver tractat o no. No ho sabem, perquè no hem pogut accedir a aquest tractament en la majoria dels casos. I per això no es parla, perquè la gent se sent molt culpable i el que intenta és amagar el problema. Els que diuen les associacions de supervivents és que s'ha de parlar, perquè hem de trencar aquest tabú de que el suïcidi és culpa de la persona que ha comès el suïcidi, o dels familiars que no han ajudat o que no han estat al cas. No és així. La persona que es suïcida està debatent-se durant un temps determinat de temps entre la vida i l'amor, i és cert que se'ns dona una oportunitat d'intervenir, però al final el que, si la balança se decanta cap a l'amor, és perquè realment el problema no s'ha pogut modificar, i perquè no ha tingut accés, i aquí sí que podem fer molt tots nosaltres, no? Facilitant l'accés d'aquestes persones a un tractament ràpid. Per això el nostre interès al taulí és que la consulta psiquiàtrica, la consulta, sigui absolutament accessible, i en aquest sentit també podem dir que hem tingut una important millora en els últims mesos. Hem incorporat 30 professionals més a l'equip de salut mental, fonamentalment psiquiatres i psicòlegs, que estan treballant ja, tant d'adults com d'infantil, en totes les àrees bàsiques, i que per tant hem fet encara més accessible el servei pels problemes relacionats amb conducta suïcida, però no només, sinó també per qualsevol problema de salut mental.
També amb la implantació, no, del Mind You, que la setmana passada doncs parlàvem d'aquesta web, que segurament serà un recurs molt interessant tant pels joves com fins i tot pels educadors i els mateixos professionals. Doctor, sovint s'apunta que no totes les persones que intenten suïcidar-se volen realment treure's la vida, i que és un mecanisme per cridar l'atenció. És cert o és un altre dels estigmes que...
Bueno, hem de dir que radicalment no és així. Hem de desmentir aquesta idea de que la gent que intenta matar-se és perquè vol cridar l'atenció, perquè segurament una de les conseqüències que té aquest acte, aquesta tentativa, és cridar l'atenció. És evident. Però jo, que he parlat amb moltes persones, i tots els que dediquem a això, podem assegurar que les persones que cometen una tentativa estan patint un patiment que no poden suportar, i que hi ha una distorsió cognitiva, no ho veuen clar com sortir-se, i per tant en el moment que fan la tentativa per ells l'única sortida que veuen és aquesta, no? I bueno, afortunadament en molts casos pues és una tentativa que per diferents circumstàncies no té èxit i això ens dona l'oportunitat d'intervenir amb aquest programa que fem al Taulí de prevenció de suïcidis fa més de 10 anys, però en altres casos no tenim èxit. Però el patiment és molt, molt intens. Ningú vol estar en aquesta situació. És una cosa que realment és insuportable. I, de fet, en els joves que fan tentatives, que viuen molt intensament situacions de frustració, que bueno, des de fora pues, poden ser nímies, no sé, pues un problema de parella, un problema amb les notes, una discussió familiar, lo viuen tan intensament i tan dramàticament que volen morir-se i ho intenten. Aquí lo que es fa la intervenció és tractar de que tinguin eines per gestionar millor l'estrès i això és lo que realment logra el canvi, no? Per tant, hem de desmentir això de que la gent intenta matar-se perquè vol cridar l'atenció. El que intenta matar-se és perquè està patint molt i probablement en molts casos un problema de salut mental que té solució i que el que hem de fer entre tots és fer accessible, no, des del punt de vista de la salut, treballant sense llista d'espera, que ja ho fem a través d'una accessibilitat quasi total, evidentment a través del servei d'urgències, i a nivell social amb aquesta conscienciació social de que el risc de suïcidi, la conducta suïcida és conseqüència d'un problema de salut, no és algo voluntari.
Ja ho apuntava, no?, amb la xifra, que més del 90% doncs, aquestes persones que s'acaben suïcidant doncs, tenien una malaltia mental al darrere. Tot i això, hi ha un perfil determinat de persones que se suïciden o que ho intenten o és molt variat?
Bueno, és una de les dels estudis que hem fet amb una tesi de la doctora Parra del nostre equip. Justament ella ha analitzat el perfil de les persones que moren per suïcidi i el perfil de les persones que fan tentatives però que no moren durant un període de temps determinat. I realment és molt, molt diferent. Hi ha punts en comú, però també hi ha moltes diferències. La persona que suïcida normalment és més aviat home, de més edat, hi ha una associació important amb l'alcohol i en el cas de les tentatives que no acaben en un suïcidi, el que trobem és un perfil més aviat o més freqüent amb dones, més joves, en el que hi ha trets de personalitat impulsiva, menor capacitat per tolerar la frustració i en els dos casos trobem també molt sovint la depressió, no?, com un problema de salut comú que dona peu a aquesta conseqüència tan
dramàtica
i dramàtica com és el suïcidi.
Abans ho apuntava, no?, que també s'ajuda a les famílies d'aquests pacients. Com se'ls atén?
Hi ha dos estratègies molt, molt importants en els joves, ajudant directament a modificar la resposta que dona la família i el propi jove a una situació d'estrès, a una frustració, a un problema vital, a un estressor vital. Aquí se forma les famílies perquè gestionin millor l'adversitat amb els seus fills, de forma conjunta, perquè tots aprenguin a resoldre els problemes d'una altra manera, sense aquest dramatisme que condueix a la sortida fàcil o la sortida ràpida, que és la conducta suïcida, o sigui, tractant els pares. I en el cas dels suïcidis consumats, el que fem amb els adults i també amb els joves és oferint en tots els casos ajuda psicològica, que he de dir que no s'accepta sistemàticament, però que nosaltres l'oferim en tots els casos. Pensa que hi ha una part dels pacients que dic pacients perquè majoritàriament sabem que tenien una malaltia mental al moment de morir, no tots, però sí la gran majoria. La majoria d'aquests casos de suïcidi consumat no estaven rebent en el moment de morir una atenció especialitzada, no estaven rebent un tractament psiquiàtric, al voltant del 70%. Per tant, aquí tenim un marge de millora amb el que estem treballant en l'atenció primària, perquè aquests casos sí que d'alguna manera han tingut algun contacte amb els metges de família i estem treballant ja fa 10 anys i ara tenim l'oportunitat d'intensificar aquesta col·laboració per detectar-los. En tot cas, en relació a les famílies, el que fem és oferir atenció psicològica a tots els casos en què hi ha hagut una mort per suïcidi amb una psicòloga especialitzada.
I com és la coordinació amb l'atenció primària? Com us ajuda doncs, a detectar col·lectius de risc abans d'arribar al taulí?
Bueno, jo diria que he de començar dient que he d'agrair extraordinàriament l'atenció primària que tenim a Sabadell i a tot el Vallès Occidental. Des de fa molts anys tenim una col·laboració molt, molt estreta que ha donat molt, molt bons fruits i ara amb aquests recursos que comentava abans de més psiquiatres i més psicòlegs a treballar conjuntament amb ells segurament tindrem millors resultats. En relació a la detecció del suïcidi estem treballant una estratègia de gestionar millor la depressió, de tractar millor la depressió, i lo diré d'una forma molt, molt fàcil. Ara és un estudi de recerca que el que pretén és averiguar com podem fer que això es faci a tot arreu, no? Aquest programa, però bàsicament perquè tothom ho entengui, és aplicar el mateix model que s'utilitza per una malaltia crònica com és la diabetes o com és la insuficiència cardíaca al pacient amb depressió. I això suposa la intervenció d'infermeria en els casos de depressió. Evidentment, les de depressió resistent. El paper d'infermeria com a cuidador dels pacients amb depressió considerem que és fonamental per canviar les coses, per millorar la qualitat de l'atenció, detectar més fàcilment el risc de suïcidi i tractar-lo per evitar aquestes morts que nosaltres i l'OMS consideren que són prevenibles. O sigui, el suïcidi és prevenible, ho diuen nosaltres, ho diu l'OMS. El que passa és que des de l'àmbit sanitari purament probablement no arribarem a suïcidi zero, que seria l'objectiu. Per aconseguir això hauríem de llançar una campanya de ciutat, seria una campanya com s'ha fet en algunes ciutats americanes, hi ha aquest tipus d'estratègies, la que hi ha una implicació social i dels mitjans de comunicació extraordinària, i que bàsicament és que tothom que tingui idees de suïcidi pugui accedir a un tractament. I per això no només hem d'actuar sobre els casos que es detecten quan inicien un tractament, sinó aquells que no han iniciat.
Clar, perquè per exemple això, jo crec que per aconseguir-ho cal un canvi, no?, a la societat, perquè per exemple nosaltres, els periodistes, els mitjans de comunicació, aquest és un tema tabú encara, no s'explica, per exemple, als informatius un cas de suïcidi. Creu que és contraproduent per la publicament d'aquest tema o al contrari?
No, totalment al contrari. S'ha de parlar, el que passa que s'ha de parlar de forma adient, no? I adient vol dir parlar en els termes de que el suïcidi és conseqüència d'un problema de salut i que és prevenible, i no enfocar el tema en els aspectes més, diguéssim, més dramàtics i més
sensacionalistes.
No? Si es dona un missatge sensacionalista, fins i tot detallant els mitjans de
com va passar,
pues realment sí que és cert que pot haver-hi l'efecte contagi, l'efecte ja descrit Werther, no? Que és el que tenen molta por els mitjans de comunicació. Però també està l'efecte Papageno, no? Que és un personatge d'una òpera en el que va influir en que uns altres personatges d'aquesta òpera no cometessin suïcidi, el Papageno. Per tant, recomanem que els mitjans de comunicació centrin en poder afavorir l'efecte Papageno, que és contagiar la prevenció del suïcidi en les persones que ho estan pensant en aquest moment, no?
Clar, i amb les famílies, no? Trencant doncs aquests mites, no? Com parlàvem avui, també fent difusió i sobretot doncs explicant doncs que aquest és un problema de salut mental, no?
Sí.
I que com s'ha d'abordar. Per acabar, justament que abans li comentava que vam parlar del projecte Manyu, no? D'aquesta pàgina web per informar els joves de patologies mentals. Creu que quan estigui implantada potser ajudarà a reduir també els intents de suïcidi en els joves?
Bueno, creiem que és possible, sí, sí, perquè realment és una estratègia, ja farem un llançament en tota regla properament, és un dels programes que vam poder llançar al taulí a través de del crowdfunding, del mecenatge de la primera nit de la ciència, i és una pàgina web que en principi és una pàgina informativa, però que el seu objectiu és tractar de millorar la capacitat que tenen els joves de gestionar els mateixos els problemes emocionals, els problemes de salut mental, l'estrès, la gestió de l'estrès, que és bàsicament el que condueix a les temptatives de suïcidi en joves. Per tant, considerem que si tenim èxit en seguir millorar les competències per gestionar l'adversitat en els joves, juntament amb moltes altres estratègies educatives dels pares, és a dir, no creiem que una única web pugui fer això, perquè l'objectiu d'aquesta web és que sigui una eina per tot el sistema social i educatiu de la nostra àrea, o sigui l'eina per accedir als joves a través de mitjans de comunicació, de xarxes socials, no? Uh-huh. I creiem que sí que podria tenir un impacte també en aquest sentit en les conductes suïcides.
I per acabar, tots podem tenir un problema de salut mental o conèixer algun familiar que ho estigui passant. Algun consell?
Bueno, realment els problemes de salut mental s'han de veure com a problemes de salut. I per què? Per què no s'identifiquen com a problemes de salut? Bàsicament perquè els símptomes mentals no es consideren generalment símptomes d'una malaltia, són reaccions emocionals, la tristesa, l'ansietat, l'insomni, bueno, probablement ho són sentiments humans. El que els diferencia i els fa que lo podem considerar part d'un problema de salut és que són molt intensos i que provoquen discapacitat. I per tant, quan a nivell social veiem que una persona té tristesa, té ansietat i no pot fer la seva vida normal, el que hem d'animar-los és que busqui ajuda. Jo diria que aquest és el gran consell que podem llançar, és a dir, considerar els símptomes de salut mental quan provoquen discapacitat i no són explicables pues, considerar-los com un símptoma d'un problema de salut i animar les persones a que busquen ajuda a través dels equips d'atenció primària inicialment i depenent de la gravetat o del risc, pues, fins i tot a nivell d'urgències.
Doncs moltíssimes gràcies, Diego Palau, cap del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell, per parlar sense embuts, amb tota la naturalitat d'aquest problema de salut mental. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Raquel, i als oients per escoltar-nos. Gràcies.